La xarxa solidària contra l'ocupació en Palestina i li donaran suport 38 ciutats espanyoles.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui parlant de teatre i d'una iniciativa que junta l'art amb els temes urgents dels nostres temps. Comença la cultura a la ràdio. Benvinguts.
Així, primer de tot, el director d'Esbaluart, David Barro, ens presentarà el primer congrés d'Art, Cultura i Ciència, Habitar el Futur, Bienal B. Es durà a terme a l'aljub del Museu d'Esbaluart aquest divendres i dissabte. Seguirem amb la secció dedicada a l'actualitat escènica amb el productor Javier Matesanz, que avui, entre d'altres, ens proposa l'onzena edició del cicle de teatre íntim que ja ha començat al Teatre d'Artà. I acabarem amb un espectacle concert en anglès que transforma la sala de gran del teatre principal en un cabaret sorprenent. Només aquest dissabte, en funció a les 6 del capvespre, és a Macbeth Song with the Tiger Lilies, en versió d'Oriol Broggi, a partir de la tràgica Macbeth de Shakespeare.
I quan són les 6 i 6 minuts, començam a Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
La cita, ho ha dit Mònica, és de dia 30 i 31 de gener. És el primer congrés d'art, cultura i ciència, Habitar el futur, Bienal B. Tindrà lloc a l'Aujub, al Museu d'Esbaluart, una trobada que reunirà experts en models de transformació responsables i amb altres qüestions urgents dels nostres temps, com deia, mar, sostenibilitat, drets humans o igualtat. I saludant ja David Barro, director d'Esbaluart. Com està, David?
Muy bien, bona tarda, com va?
Que cal destacar que t'ha ajudat molt la Mercès Martín, que és oceanògrafa, meteoròloga, comunicadora, científica, la coneixem perquè l'hem vist per televisió, Antena 3, per exemple, però que també sap i molt d'aquestes qüestions i és la codirectora, de fet, no? d'aquest artefacte.
Sí, no, efectivamente... bueno, una de las partes principales de tanto de la Bienal como sobre todo del Congreso es poder bueno, sumar disciplinas y siempre dentro de este compromiso con el desarrollo sostenible, con una manera responsable de trabajar, que bueno, también la idea de unir cultura y ciencia, ¿no? Porque bueno, si algo hacen los artistas sobre todo es cuestionar la realidad que les rodea, ¿no? Pero si ese cuestionamiento se queda simplemente sin poder ser articulado por los diseñadores, por ejemplo, que ponen soluciones para problemas complejos, o los científicos que tienen en cierto modo una manera muy parecida de estar en el mundo que los artistas, porque son capaces de dar toda su vida a un problema minúsculo, pero que realmente, bueno, pues tiene todo un universo detrás si lo investigas de una manera intensa. Y bueno, creo que esta manera de cruzar disciplinas pues es clave para sobre todo trazar, digamos, soluciones para el futuro y una manera, como digo, más responsable de hacer las cosas, más consciente y bueno, entender que los sectores en general y la cultura en general, pues tenemos que estar más unidos, ¿no? Y más cómplices unas disciplinas de otras.
Ara parlem dels continguts, David, i també dels perfils dels ponents, de les ponents, però com sorgeix, ho definia com artefacte, experiment, perquè record ja pràcticament fa un any que me vas parlar d'aquesta Vietnam, i imagino que és en la línia que ja vas traçar des del començament, quan vas arribar a la direcció del museu, que és difuminar una mica les fronteres entre disciplines, fins i tot entre art o allò que se considera art canònicament i allò que no ho és.
Sí, bueno, yo creo que en el fondo las disciplinas y todas las funciones pues de los artistas, de los diseñadores, de los antropólogos, de la filosofía, de la literatura, pues cada uno tiene su por supuesto su razón de ser, su disciplina, pero creo que tenemos que ser más cómplices, ¿no? Creo que desde el museo sí hemos querido trazar una mirada empática, trabajar fuera de nuestros muros, pero también dentro de nuestros muros otras disciplinas, ¿no? Y muchas veces pues ligado a festivales, ligadas a iniciativas, que yo que he trabajado mucho tiempo también fuera de la institución, sé que necesita de esa complicidad institucional, que muchas veces no se entiende, y que creo que es absolutamente vital para el desarrollo cultural de un territorio. No creo que un museo como es Baluarte está muy apegado al territorio, es una institución que va mucho más allá de lo que sería un museo de arte contemporáneo en una ciudad como podría ser Madrid o Barcelona. Es decir, tiene una responsabilidad con respecto a la cultura en general, no solo en Mallorca, sino en todas las Baleares. Y en ese sentido, Bienalbé nace para eso, nace para poner en valor la riqueza cultural de la isla de Mallorca y de todo el archipiélago balear y poner en relación pues artistas con artesanos, con las tradiciones, con disciplinas como las científicas más vinculadas a un cuidado, ¿no? Del planeta. Y creo que en estas conexiones que se dan pues realmente aparecen proyectos pues muy interesantes, ¿no?
De vegades, quan em toca discutir, darrerament pots imaginar que moltíssim de temes d'actualitat que vinculen l'ideologia, la política, al final, moltes vegades que et diuen estic parlant de la Carta de Drets Humans de la ONU, o sigui, no t'estic fent un míting. I aquí passa un poquet el mateix. És molt ambiciós el programa, se parla d'igualtat, d'arquitectura, paisatge, ecologia, patrimoni material, immaterial, impacte ambiental, però al final són els 17 objectius de desenvolupament sostenible de la ONU.
Totalment, no? Es decir, yo precisamente conocía a Mercedes Martín personalmente cuando yo era el director artístico de Mad Blue, que era el Summit de Desarrollo Sostenible de Madrid, que trabajábamos pues esa complicidad de arte, ciencia, innovación, tecnología. Y Mercedes fue la presentadora de la primera edición, ¿no? Pero ahí, me di cuenta que su compromiso iba mucho más allá que el lado de comunicar, ¿no? Y creo que esta idea, ¿no?, de conjugar, pues por ejemplo, nombres como Musim Bikanjoro, ¿no?, que es líder mundial en derechos humanos y justicia de género, filantrópata...
Que conversarán a Mercedes, precisamente, ¿no?
Sí, conversará con ella, ¿no?, y es presidenta y directora ejecutiva de la Global Fund for Women, es decir, es una figura absolutamente mundial, destacada por la revista Forbes como uno de los líderes mundiales... Realmente mucha gente dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el arte, no? Bueno, pues el arte, como digo, los artistas lo que trabajan es la realidad. Los artistas cuestionan la realidad que les rodea. Y es muy importante que entendamos muchas veces, pues por ejemplo, el tema del feminismo no es una cuestión de cuotas, es una cuestión de justicia. Hay de determinadas cosas que van mucho más allá, que muchas veces se escoran en la política, en temas partidistas, pero que realmente... como militantes de la cultura tenemos que luchar por cosas que realmente son el sentido común, ¿no? Y en ese sentido, pues hay invitados que no son los que, bueno, estamos habituados para ver en museos, pero a mí me gusta que el público reflexione y entendiendo determinadas cuestiones, ¿no? Hay que pensar que aquí no hay nada gratuito, es decir, a Musimi Kanjore le antecede Gadamer. Gadamer es un artista que tendrá una exposición en septiembre en el museo, pero que realmente es pionera en todos los temas de género. Es una artista egipcia que ha sufrido también las mismas dificultades, en cierto modo, de salir pues de un continente como puede ser África, todo el muchísimos prejuicios también y dentro de un mundo patriarcal, bueno, pues ligar ambas experiencias, es decir, y vincular eso, yo creo que hace que las artistas, que la gente del mundo de la cultura, que los músicos, que cualquier persona que se dedique a la literatura, entienda mucho mejor realmente también cuál tiene que ser muchas veces su posicionamiento, mucho más allá de la realidad que vivimos, que al fin y al cabo es un poco idílica, ¿no?, dentro de nuestro contexto eurocèntric.
Que te va veure una fusta o una vela mig rompuda mig de la mà, idò, la serveix a Cunelis per fer allò que em puc fer en Balear en el baluart de les darreres setmanes, per exemple. Clar, has citat un parell, però m'agradaria que incidissis en el perfil dels participants. És gent molt potent. Sí. És vera que per Ventura no surten a les notícies o a les portades dels diaris cada dia, però és gent amb una trajectòria molt intensa, no? I supos que també t'ha costat conjugar-los i concitar-los tots en dos dies, no?
Sí, no, sí, la verdad es que, bueno, hemos tenido mucha complicidad por parte de ellos y realmente lo que antes decía, ¿no? Nosotros partimos de que somos un museo de arte contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la presencia de artistas pues es un poco la más predominante, pero realmente son cuatro, ¿no? Dentro de todo un congreso que ahora, bueno, pues perfilaré un poco el porqué, ¿no? Pero como decía, para mí es muy clave que los artistas ponen ese cuestionamiento y, por ejemplo, los diseñadores ponen las soluciones a ese cuestionamiento, ¿no? De ahí que me gusta mucho trabajar con artistas y diseñadores en temas de pensamiento estratégico, de diseño de futuros, de diseño especulativo. En este sentido, Alistair Faldoke es pionero absoluto del diseño sostenible. Los primeros libros de diseño sostenible a nivel internacional, pues de los pocos que había, eran de Alistair Faldoke. Estoy hablando hace 25 años, ¿no? Cuando la palabra sostenibilidad, pues no solo no estaba manoseada, ¿no?, sino que mucha gente, pues ni la conocía, ¿no? Es facilitador, consultor, educador. Yo he tenido la suerte de poder colaborar con él en varios proyectos y es un activista internacional del diseño sostenible, ¿no? A su lado, pues Fernanda Fragateiro, que es una artista que trabaja sobre los materiales y cómo un material en sí, como a veces un ladrillo, como un hormigón, puede ser un material muy político, puede ser un material muy ligado a una condición de igualdad, ¿no? Tal. Es decir, que realmente su trabajo es muy interesante en ese sentido. Ella dialogará con Jackie Herbst, pero después ponemos a dialogar, por ejemplo, a Carlos Garaycoa y a Santiago Beruete, ¿no? Es curioso porque yo invité a Carlos Garaycoa a hacer una obra en Madrid, en el Centro Conde Duque, que tenía como protagonista un árbol de bronce, y él convertía la naturaleza en escultura y la escultura en naturaleza, porque había toda una serie de troncos, como hay muchas veces en la ciudad, que quedan los troncos mutilados, que acaban siendo ceniceros urbanos, lo que tendría que ser un árbol, pero que se acaba cortando, pues porque de cualquier manera enferma. Y documentándome para su trabajo, pues leí un montón de libros de Santiago Beruete, pero no me quedé con el nombre. Es decir, y fue una sugerencia de Mercedes, que dijo, oye, creo que tenemos que invitar a Santiago Beruete, y cuando realmente fui a ver y empecé a ver todos los libros subrayados, y realmente yo había estudiado muchísimo sobre un autor que me había olvidado que tenía, ¿no? Y decir, y tengo, pues la suerte en ese caso, dije yo, oye, pues mira, eso quiero moderarlo yo, porque realmente hay eso, ¿no? Bueno, ellos hablarán un poco de todo el ecologismo urbano, de la dificultad que hay muchas veces de convivencia de la naturaleza en la ciudad, ¿no? Pero luego vendrá un ecólogo urbano que es fundador del urbanismo ecosistémico y creador del modelo de las supermanzanas en Barcelona, que es Salvador Rueda, ¿no? Otra eminencia en ese sentido. Es decir, que realmente todo se va a ir enlazando para hablar de ciudad, para hablar de naturaleza, para hablar de derechos humanos, para hablar de ya un compromiso más medioambiental, en el caso del sábado, por ejemplo, con David Baute, que es el director de la última Goya de la película de animación Mariposas Negras, y de Odile Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que ya solo el apellido pues nos marca un poco esa, bueno, que ella también es una eminencia como bióloga y una gran conferenciante, pero realmente creo que los perfiles están muy repartidos dentro de lo que queremos lograr, ¿no? Y es que haya una conjugación, ¿no? Es decir, que realmente sea transversal, pero que realmente sea sea poroso a la hora de generar un diálogo, ¿no? Y creo que, bueno, que no es un programa extensísimo en número, porque a veces nuestra experiencia, Mercedes y yo hablamos mucho de que a veces, bueno, pues un congreso acabas agotado y a veces eso no te permite dialogar con los ponentes, no te permite, bueno, digerir en cierto modo lo que se está escuchando. Aquí no, les damos un protagonismo, pero los perfiles yo creo que son un abanico realmente interesante para cualquier tipo de público, ¿no? Para personas que no les interese el arte contemporáneo, creo que lo que van a contar artistas como puede ser Garay Coa, como Fernanda Fragateiro, como el caso de Esther Partegas, que inaugura una exposición precisamente mañana sobre la arquitectura menor, esa arquitectura sin arquitectos, esa arquitectura sin pedigrí, esa arquitectura que está muchas veces hoy hablaba su comisaria de cómo Esther Partegas tenía una pastelería y para ella estos cartones que se ponen para que el pastel no se estropee, ¿no? Dentro de tal, eran como sus primeras arquitecturas y a partir de ahí derivó tal. Es decir, esa arquitectura que podríamos hacer todos con cualquier papel, con cualquier cosa, y que es una arquitectura que muchas veces, bueno, pues tiene mucho que ver también con la arquitectura que hacen los animales, ¿no? Esa arquitectura sin arquitecto. Y en cierto modo, ya digo, son temas que trascienden lo que son las disciplinas puras. No va a ser un congreso árido en cuanto a su filosofía. Todos, digamos, que tienen un lenguaje que llega a emocionalmente también a las personas de una manera clara, ¿no? Que creo que es lo más difícil. Lo más difícil es ser claro. Lo más difícil es poder hablar sin muchas palabras esdrújules.
Transmetre, evidentment, aquestes idees, aquests conceptes, aquest diàleg, supos que haurà també conclusions. De vegades el més interessant són les preguntes que es plantegen, no? Els fils que es deixen penjant, però si hi ha conclusions, què farem amb tot això?
Bueno, hay, por ejemplo, Santiago Rueda va a hacer un caso práctico de Palma, también dentro de su ponencia, ¿no? De cómo se podría, bueno, pues implantar alguna parte de ecología urbana aquí, ¿no? Yo creo que las conclusiones, bueno, de todo este tipo de congresos, pues muchas veces se acaban un manifiesto, es algo que podríamos que tenemos que ver, y es verdad que siempre cuando hemos presentado esta Bienal, se llama Bienal B, pero realmente huye de ese concepto de Bienal, ¿no? Es un poco un juego, es una ironía. Las Bienales suelen ser fuegos artificiales que llegan con mucho dinero a un territorio, hacen mucho ruido, inauguran, pero luego a los dos meses se van y muchas veces queda muy poco pozo, ¿no? Esto es lo contrario. No es una Bienal que nazca con mucho dinero, es una Bienal que se va distribuyendo muy poquito a poco en distintos puntos del territorio, pero que realmente está atacando la raíz, ¿no? Y que viene para quedarse en ese sentido de que sea desestacionalizada, de que siempre estén pasando cosas, y es todo menos bienal. Ocurre todos los años y ocurre todos los meses. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una relación real con el territorio. A veces se hará desde el lado teórico, otras veces será haciendo conferencias performativas, o exposiciones, o todo tipo de proyectos, como hicimos este año, que por primera vez, pues Esbaluar ha trabajado con el Museo del Mar de Sóller, con Casal Son Tugores de Alaró, con Cángela Verde Vinisalén. Este año tenemos una relación con el Museo Pollensa, tuvimos con el Museo de Historia de Manacor, con la Casa de Cultura de Santaní. Es decir, hemos realizado muchísimas exposiciones fuera porque nuestro compromiso está con el territorio, está con los artistas, y tenemos que ampliar, en cierto modo, ese conocimiento y una llamada de atención de que en cualquier sitio puede haber una programación muy buena, pero no podemos exigirle a un espacio municipal que todas las exposiciones sean del nivel, a lo mejor, que lo que tiene es Baluar. Pero es posible que una vez al año tengan una exposición que lleve el sello que podría estar perfectamente en un museo. Y a veces no nos fijamos en esos espacios que hacen una labor muy importante dentro de la cultura, y es Baluar también lo que quiere es marcar ese lado, ¿no? Y eso es trabajar de una manera sostenible. Eso tiene que ver con los contenidos de la Bienal, y en cierto modo la conclusión aquí es tan anticipado, ¿no? La conclusión es que o se hace todo de una manera colectiva, o se hace todo de una manera cómplice, responsable, a veces sin grandes altavoces y sin grandes presentaciones, o realmente, bueno, pues al final lo que estamos creando muchas veces es cosas que se desinflan muy rápidamente, ¿no?
Però clar, és allò que el baluar hi vagi en els llocs. Sigui Santanyí, sigui Sant Josep de Sa Talaia o sigui el Mitjor Gran, no que els llocs hagin d'anar en el baluar.
Sí, sí.
Diuen a Mercedes Martín, a poc que l'escoltis, ressalta la importància de comunicar, ella és una comunicadora. Jo no sé si al final falten canals o els canals estan obstruïts, però jo me sembla que precisament una manera de divulgar i de comunicar és precisament aquesta interacció. O sigui, quan més col·lectius, quan més espais, quan més institucions puguin arribar al baluar o puguin rebre el baluar, més se transmet el missatge i amb més capilaritat, també. No?
Sí, bueno, no soy muy de contabilizar, no soy más de lo cualitativo que de lo cuantitativo, pero este año hemos realizado 20 exposiciones con 14 instituciones que hemos colaborado. Nunca en la historia de Esbaluar había colaborado.
Claro.
Pero entre ellas es el Casal Solleric, entre ellas es la Fundación Miró, entre ellas es la Lonja. Es decir, no solo tenemos que irnos fuera, ¿no? Creo que faltaba. Y creo que cuando yo vengo de en cierto modo, de otra isla, ¿no? Que es Galicia, ¿no? Galicia tiene una manera también de trabajar que realmente está un poco, en este caso, la separación es a través del monte, pero
un territorio pero format perilles.
Sí, entonces, siento, creo que entiendo muy bien el sentimiento y las necesidades también de una isla y de un archipiélago como este, ¿no? Es decir, si no se trabaja a nivel complicidad, si no se trabaja a nivel de eso, es decir, de poco vale que el museo pueda ser muy conocido o conocido fuera si realmente dentro del territorio no hace que después de unos años haya muchísimos más comisarios y comisarias, que los artistas sean mucho más conocidos, que haya coproducciones con otros museos, que haya esta relación con instituciones, pero también con agentes, también con territorios. Y tengo que decir una cosa, la respuesta que hemos tenido del territorio ha sido la más sostenible, porque ha sido la más cómplice, y todo el mundo ha dicho que sí a todo y con una gran ilusión y complicidad, ¿no? Lo cual realmente, bueno, pues ayuda y empuja a seguir trabajando en esta línea, ¿no? Porque lo que se quiere es un poco resaltar la importancia de los oficios, de los territorios, de la artesanía local, de la ciencia, de no precipitarse muchas veces en hacer acciones megalómanas, y de eso va todo eso, ¿no? Entonces yo creo que la conclusión es un poco anticipada, ¿no? Anticipada, que yo creo que la manera de trabajar en el siglo XXI pues es distinta a la manera de trabajar en el siglo XX, ¿no? Hay un libro que es breve, Historia del Progreso, de Richard Wright, que habla de que cuando los hombres prehistóricos descubrieron que matando, bueno, que podían matar dos mamuts antes que uno, pues hicieron un progreso. Pero en el momento que vieron que podían llevarlos hacia el precipicio y matarlos todos juntos, se pegaron un banquete, pero luego murieron de hambre, ¿no? Creo que el progreso, hay que ver, las grandes atrocidades de las civilizaciones fueron precisamente las civilizaciones más cultas, ¿no? Y yo creo que, bueno, el siglo XXI nos, afortunadamente nos trae estas locuras, ¿no? Que vemos en el telediario todos los días, cuando parecía que estábamos avanzando en muchos temas, pues claves de derechos humanos, de igualdad, de inclusión, pues estamos otra vez en un periodo de incertidumbre donde parece
avanzando,
que todo se puede
estaban superados directamente.
Sí, totalmente.
T'anava a demanar què ens espera ja com a contenidor d'art també en Esbaluar en el 2026, però ràpidament, de moment, Fiona Ran, ni més ni manco, que crec que és la primera mostra en solitari, només ella, al territori espanyol, i també en Esther Partegàs, amb dues línies de cada una.
Bueno, son dos artistas que su trayectoria es totalmente internacional. En el caso de Esther Partegàs, es una artista catalana, pero que lleva viviendo en Nueva York muchísimos años. Era muy importante realizar una retrospectiva sobre su trabajo, y en este caso tiene una particularidad. Es una coproducción que hacemos con el Centro de Arte 2 de Mayo, de Móstoles, pero normalmente las coproducciones son que empiezan un sitio y luego va al otro sitio. Aquí no, aquí son simultáneas, son dos exposiciones que son la misma posición, pero son dos distintas, solo compartimos en este sentido el libro. En el caso de aquí son los trabajos más recientes y muchos realizados en torno a Mallorca, de hecho tiene unos trabajos sobre los talayots, muy en línea de la Bienal B, con pan de masa madre, unos dibujos muy grandes y también un acueducto que ha hecho específicamente para esta exposición, y en el K2M se ve, es mucho más grande que la de aquí, es una, bueno, pues una retrospectiva ya mucho más grande, ¿no? Y en el caso de Fiona Rae, bueno, pues habla de una cosa, habla de la capacidad que tiene el Museo de Svaluar de trabajar en Champions League, ¿no? Con dos obras, por ejemplo, que son préstamos de la Tate, préstamos de la Caixa. Puede parecer que el préstamo se pide tal, es muy difícil que un lugar, una institución como la Tate Modern preste dos obras representativas a un museo que lo pueda custodiar, que se hagan esa exposición. En ese sentido tengo que felicitar y felicitarme también por tener el equipo que tiene Svaluar, porque realmente siempre hay una complejidad a la hora de hacer exposiciones como esta o como las de Cunelis que no están en el alcance de cualquier institución y museo. Bueno, es una cuestión tanto de dinero como una cuestión de también saber hacer y en el trabajo. No tienes ese sentido, bueno, una exposición de Fiona Rae es un lujo. Para mí, personalmente, además, es una... Yo que me he dedicado mucho a la pintura contemporánea, para mí está entre mis 10, a lo mejor, pintoras internacionales preferidas. En el año 2005 hice una exposición que se tituló Sky Shout, la pintura después de la pintura, que fue cuando empecé a escribir y me empezaron a llamar de muchas cosas de pintura. Y ese título es una obra que está presente aquí, es una obra de Fiona Rae, que es Sky Shout. Y esa exclamación al cielo, bueno, pues realmente para mí me inspiró muchísimas... textos y muchísimas exposiciones posteriores. De ahí que para mí personalmente también sea un lujo el tener a una artista como Fiona, y que, por ejemplo, pues en el libro que estamos editando escriben críticos como Adrian Schell, que es, bueno, pues seguramente el crítico de prensa y de prensa escrita pues más importante de Europa desde hace muchos años, ¿no? de escribiendo en The Guardian.
I d'enhorabona, David. La veritat és que la Bienal pinta molt bé i estarem molt pendents. I de Fiona Rae, m'ho vas dir tu, no? Però jo crec que és un... No sé si estaria entre els 5 en el meu rànquing, però entre els 7 segur. O sigui que un autèntic luxe veure també.
Bueno, creo que además a los que tenéis un interés por lo literario, por lo filosófico, claro, por tal, es decir, muchos cuadros guardan esas relaciones, puedes intentar leer frases que están escondidas detrás, realmente tiene muchas capas y es una posición que puedes ver muy rápido, pero puedes también tardarte horas en poder descifrarla y todo.
Se inaugura demà, les dues.
Sí, a les 7 de la tarde.
I ja sabeu, dia 30-31, la Bienal com a una experiència que donam el sus ara, però que continuarà al llarg de tot l'any. Moltes gràcies, David Barro.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Adéu, 31, continuem.
Ràdios, formació.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
Si avui és dimecres, això és la sessió de teatre que efectivament coordina, condueix Javier Matesanz, que avui ens ha donat plantón, però per una bona causa, perquè estan ja amb els assajos generals del Teatre Barra. Javier, com estàs?
Què tal? Molt bé, i a més molt content i molt satisfet, perquè ja hem vist 4 dels 5 assajos generals, i la veritat és que molt satisfets, bona feina dels companys i molt bon rotllo entre tots, molt bona energia, demà serà un gran dia.
Molt bé, recordam la cita, sempre és el dijous, parlant de l'edició, diguem, principal. 28, no, però anava a dir, marc, no, del Teatre de Barra, que se fan 2 cada any, a partir de les...
A partir de les 7:30 demà, estrenam ja aquesta edició dedicada al turisme, i són 4 passes diaris, a partir de les 7:30, 20, 10, 20, 50, 21, 30, i 6 dijous seguits, fins dia 5 de març. Mm-hmm. I després ja la gala al Maruja Alfaro Mariterra, que serà el dissabte, dia 7 de març, i amb el lliurament de premis segons el gust el criteri del públic i del jurat i demés. I bueno, de moment ja t'he dit que tot pinta molt bé. Només recordar-vos una cosa, senyors espectadors mallorquins, no sou gremlins, però no, perquè plogui no és un... perquè donen pluies, avui moltes, demà menys, però i me fa una miqueta de por per això, que va molt bé les reserves i tal, però sempre quan plou n'hi ha gent que recula. Tots els bars tenen sostre, només vull dir això.
Bueno, jo qualque gremlin conec,
Sí, bueno, algun també, però no el solem convidar. Però,
escolta, t'està escoltant aquí el convidat que tenim presencial, diria que en substitució teva, que és en Josep Devesa, si la vols saludar.
Què tal? Bona tarda, Josep. Me sap greu no rebre't personalment, però bueno, la veritat és que tinc l'assignatura pendent d'anar al cicle de teatre íntim de Tartà algun dia. Sí. Avui ens ho contaràs a tots i algun dia pujaré... I així mos coneixem també personalment, perquè encara no és el cas,
Benvingut, Josep.
Molt bé, moltes gràcies i clar que sí, que quan vulguis allà al teatre estem oberts.
Ell no ha anat al teatre íntim encara, cosa que està molt malament, perquè entre altres coses en Javier produeix i tal, però també escriu sobre teatre en els mitjans de comunicació, o sigui, falta grave. I tu has anat al Teatre Barra?
No.
Estem empatats, però bueno, en Josep fa menys temps que som per aquestes zones teatrals nostres. Idò, Javier, no sé, molta merda per demà, que vagi molt bé, que aquestes 5 peces que pinten molt bé efectivament agradin i anant xerrant.
Segur que agradaran, esperem que sí, que la gent no tingui por a la pluja, estem molt contents amb el resultat, així que agradarà a tothom. Gràcies per la merda que mos envies i vos esperam a tots.
Vinga, i ja veuràs que no plourà tant. Idò, Josep de Besa, que és el responsable del Teatre d'Artà, d'aquest cicle de teatre íntim, Josep, que ja se podria definir com un clàssic, no? 11 edicions, amb això de les arts escèniques, és pràcticament un miracle.
Sí, això mateix. Enguany fem la 11a edició, allà al propi teatre. És una modalitat molt íntima on incorporem el públic dins de la caixa escènica. És un esdeveniment molt íntim, proper, i crec que la gent està molt agraïda d'aquest teatre íntim que fem a Artà des de ja fa 11 anys.
Ara parlarem dels títols, però com es tries? Perquè supos que tens molt, afortunadament, on triar, no?
Sí, això mateix. La proposta, ja ho saps, és molt, molt ampla. I al final, com a programador, bueno, has de decidir, no? En el meu cas, és el primer any que estic dirigint el teatre i enguany he triat fer un teatre íntim, un cicle, una mica diferent en el sentit de que he volgut ficar diferents aspectes, no? I diferents modalitats. Com podem veure en la proposta, hi ha des de teatre d'humor, des de teatre una trama molt més poètica, fins música, no? Ara podem revisar cada un dels espectacles, però hi ha una molta varietat, no?, dins d'aquest cicle.
Idò, comencem per Sense Nom, en Laura Vives, que no sé si és el primer, per ordre cronològic, sí, és el primer que se podrà veure ja, que ja s'ha pogut veure.
Ja s'ha pogut veure, això mateix.
El 23 de gener, Sense Nom, ja el tenim, ja el xec. Sí. I després tenim en Biel Vizquerra i en Tomeu Riera protagonitzant el magatzem, que fa moltes ganes.
Sí,
també,
per fer un poc en pas enrere, en Laura Vives, que és artenenca, van comptar amb ella per fer aquesta part d'aquest teatre, no?, basat en un tema molt, molt nostre, que és la mort, no?, i una reflexió sobre el que hi ha després, no?, de la pròpia mort. Va ser un èxit, la veritat que la gent va quedar molt contenta, van fer un sold out, en molt pocs dies van vendre totes les entrades, i aquest divendres seguim a Nits de Broadway, també a una altra artenenca com a protagonista, que és Virginia Bordal i el seu company Nicolás Veloso, on ens faran un recorregut per tot la música de Broadway, no? Des del Fantasma de l'Òpera, West Side
format
Story...
Format concert,
no? Okay. I veure a Ana Virginia i a Nicolás cantar pràcticament a menys d'un metre de tu, això és algo completament extraordinari, no?
Idò, ja sabeu, aquest divendres dia 30, al partit a les 8 al Teatre d'Artà, després ja sí, el dia 6 de febrer, al Magatzem.
Això mateix. Bueno, és viure una escena de corrupció política molt propera, on tenim en Biel, no?, que fa de futur balde, amb el seu cunyat, bueno, en Tomeu Riera, no?, que fa la part de periodista, no?, i com se traginen aquestes idees polítiques dins d'un propi magatzem, no?
Dos bons actors en aquest cas amb un duel que cal veure. Anem a un format totalment diferent, perquè Qui matarà Messalina és, diria que, inclassificable, però és veritat que és una obra molt, 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 molt pujada, que rius, que t'emociones entre aquests dos carruats, i en un obrador que està per Xile ara mateix, aquest dia, en el Santiago Off, tenen allà bolos, i que se va estrenar, si no va xerrat, a Palma, al Castell de Bellvé,
sí,
fa uns mesos, i que ara arriba al Teatre d'Artà.
Això mateix, sí, la veritat que quan va vindre en Jeroni a xerrar, me va proposar aquest espectacle, i la veritat que no vaig dubtar. De fet, va ser una de les obres que vaig programar, crec que la primera. I bé, tenim a Lara Martorell com a Salomé, després Pepa Charro, que tenim la part més tecnològica, no?, més innovadora, no?, a través d'hologrames. I bé, bueno... Aquella nit de Light Night Show, se busca un poc el com desfer-se de Messalina, no? I, bueno, veurem què passa, no?, en aquella nit, i mos mostraran...
Molt divertida, també. Sí. Després tenim una proposta que jo recomano especialment perquè en Pierre Boulez, que era un gran de la composició del segle XX, darrere, perquè en Berio, que també, per cert, van fer 100 anys del seu naixement fa poc, i perquè en Rafael Caldentey i Sebastián Schott, que jo els vaig veure també en el Festival Memix fa uns mesos, i la veritat és que val molt i molt la pena. Jo crec que són dos autèntics virtuosos, en Sebastián a la sonorització i en Rafael Caldentey amb el clarinet, que és un dels grans artistes músics que tenim aquí.
Això mateix.
O sigui, és una bona per programar això, perquè em sembla una delicatessa, en la veritat.
Bé, això és una de les primeres propostes musicals que he fet. Jo ja venc de la part musical, he estat professor en el Conservatori Superior durant anys, i aquesta és una de les meves pinzellades, no?, dins d'aquest cicle de teatre íntim. I bé, fem aquesta proposta de Luciano Berio, Pierre Boulez i Steve Reich, que, bueno, l'any passat va ser el centenar I bé, convidar tota la gent a que vinga a veure aquesta experiència sonora. L'altre dia vam estar ja en el lloc on farem l'espectacle i Sebastián tenia moltes ganes d'experimentar. Ja me deia de que volia penjar tots els altaveus que tinguem per teatre, penjar-los per allà en les barres.
És el segell del Sebastián.
Sí, i com que li vaig donar via lliure, estava, bueno, contentíssim de poder fer aquest espectacle i de fer proves, no?, i d'experimentar. Així que convide a la gent a que vengui. Aquest espectacle, si la gent decideix venir, veurà que en Tiquet Event no hi ha opció de triar butaca. Perquè una altra de les coses que volen fer tant en Rafael com en Sebastià és decidir a últim moment on col·locar el públic. El públic no se col·locarà de forma convencional, sinó se col·locarà, ja veurem on, per trobar diferents experiències sonores. No?
Res que toqui en Sebastián Schott, que serà convencional. I la veritat és que escoltar també en directe en Rafael Caldente és un ple. Els Carnissers, de Guillem Frontera, és la adaptació que va fer en Miquel Massa Fioles, perquè està girant per molt de pobles, també fora de les illes, en Catalina Florit, en Lluís Febrer i en Xavi Frau. Jo també crec que un desplaç fort si parlem de teatre de test en aquest cas.
Sí, això mateix. Quan se me va proposar aquesta obra, no ho vaig dubtar tampoc, s'havia de fer. Està donant molts bons resultats i bé, esperem que la gent li agradi aquesta proposta.
Mos anam el dia 13 de març, perquè, clar, anam de setmana en setmana. En Evelyn Arevalo, en aquest cas dirigida per John Fullana, El regne de les dones, a partir del relat d'Anton Chekhov, que ja és una garantia, clar.
Sí. En Evelyn vaig estar xerrant amb ella i em va fer aquesta proposta i la vaig trobar molt interessant. Sobretot, no?, aquestes corrents literàries del realisme i naturalisme, no?, d'Anton Chekhov. I veure un poc aquells anhels, aquells pors, aquells desitjos de l'Anna Akimovna, una dona desubicada que no encaixa en el seu entorn i està entregada a la força, a la inèrcia que té de treballar allà on li ha tocat, no? Sí. I si me disculpes, mos
sí,
han votat...
Sí, mos han votat la decisió del Geni Grec, que convé no votar-se perquè també sí. Miquel Costa-Llobera com...
Això mateix. Bueno, és una proposta... diferent, és un recital poètic i musical, combinant imatges, paraules i la pròpia música, no?, per Maria Antònia Gomis al piano, i farem La deixa del geni grec de Miquel Costa-Llobera i dirigida per Miquel Mestre, molt conegut en Artà.
Sí, senyor. Acabam en la Bíblia, feia referència a l'humor, i l'humor té un nom i és Xavi Castillo.
Això mateix.
Valencià, ell... I crec que dels comis més brillants que tenim en l'actualitat.
Sí, això mateix. Xavi Castillo l'he seguit des de ben petit, jo mateix, i bé, mos farà una proposta d'una paròdia, no?, de tots els arguments universals de la Bíblia, no?, la creació, el diluvi universal, Moisès i les seus taules, la Torre de Babel i el naixement de Jesús. Segur que farem moltes rialles en aquesta proposta.
Josep, què s'ha de fer per adquirir les entrades directament de taquilla? Se poden adquirir abans, per si de cas? Com ho feim?
Sí, se poden adquirir a través de Tiquet IB, també en la pròpia taquilla del Teatre d'Artà. Jo recomano a la gent que no esperi al darrer moment, perquè duem dues i ja han fet sold out en les dues primeres. Okay. Així que recomano a la gent que, si vol acompanyar-nos, que no esperi a últim moment i que les compri a través de Tiquet IB, o bé si se passa per Artà, allà en el teatre, de dimecres, dijous i divendres, de 7 o 9, tenim la taquilla oberta i poden adquirir les seves entrades.
Sol haver públic també de fora, no? De tota la comarca, no només d'Artà, vull dir que...
Sí, sobretot és gent del propi poble, però sí molt de la gent de la contornada, no?
Josep Deves, enhorabona per aquest programa. Me sembla molt variat, molt interessant, triat amb molta cura. Llarga vida al Teatre d'Artà i llarga vida al Teatre Íntim, també, aquest nen cicle.
Moltes gràcies, Rafael.
Moltes gràcies. 6:47, continuem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hola. Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'Aviador, IB3 Ràdio. A Atzena, el Teatre Principal de Palma.
6.49, de Sòfocles a Mouat, passant per Brett Goldoni, de Filippo Pirandello, Lorca, òbviament Shakespeare, qui ara torna tot esprement l'ambició fora mida de Macbeth a ritme de piano, de l'acordió. Oriol Brogi ha fet de la interpretació dels clàssics un segell, una manera de triar, d'expressar el teatre.
Ladies and gentlemen, thank you.
Are the heroes here? You thought you could kill, die.
Kill, 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 kill.
A Macbeth Songs with the Tiger Lily s'arriba dissabte al Principal de Palma, diumenge a l'Auditori de Manacor. I el Brogi, com estàs?
Bé, molt bé.
Quines ganes.
Molt bé.
Quines ganes de veure, sí? Aquest Macbeth.
Sí, sí, a mi em fa ganes de tornar-la a veure.
Sí, també.
Sí, i cada vegada que s'acosta un bolo, veus una... la fas, prepares el bolo, arribes al lloc, tanques el teatre, surts a dinar, arriben els actors, és com una cosa molt maca, es va fent, i al final, puf, explota, fas l'obra al públic, amb aquesta obra al públic agrada molt, i és molt divertida, i funciona, es crea una màgia molt especial, i després s'acaba, i ja es torna a tancar, es torna a posar tot en unes caixes, i vas cap a un altre lloc, i torna a començar, i és una cosa molt maca. I amb aquesta obra, que és així com cabaretera, una gamberra, que és especial. I ens agrada molt fer-la. Sí, també tinc ganes, sí.
Vendràs? Vendràs a Palma o a Manacor?
Sí. Jo vinc a Palma i a Manacor, sí, perquè... Sí, a més, és una gironeta complicada per nosaltres, perquè nosaltres estem acostumats... Bueno, anar i venir també és una cosa molt de la gent de teatre, eh?
Sí,
però aquesta vegada, com que el Tiger Lilies és aquest grup famós i important,
boníssim,
que han de venir... Sí, t'agrada. Quan t'agraden, sí. T'agraden molt.
M'agrada molt.
I... Que bé. I aleshores doncs han de venir, i doncs jo aprofito per anar-hi, i aleshores els acompanyo cap a l'hotel i els ajudem una mica sempre, o jo, o algú de producció. I aquesta vegada hi vaig jo, i l'endemà hi fem la funció. Sí, sí. És un grup molt bonic, eh? Jo quan els vaig descobrir vaig quedar absolutament enamorat i vaig dir, jo vull treballar amb ells. Tinc ganes de fer una cosa amb ells.
I quant de temps ha passat entre que te varen enamorar i has pogut fer feina amb ells?
Jo vaig... No sé, les dates em costen a mi, una mica. Això devien ser, més o manco, doncs, el 12 o el 13.
Bueno,
o el, no, potser més endavant, eh? El 14. El 13 o el 14. I vam veure un Hamlet, no un Macbeth, un Hamlet, i Amsterdam, i vaig quedar flipat, i perquè és això que dius. I llavors vaig començar a comprar... En aquella època encara compràvem discos, i després sentir-los, i no he parat. I a casa meva sempre deia, un dia vull fer una obra de teatre. I la meva filla em deia, pues digue'ls-hi, digue'ls-hi, que els hi has de dir.
Així de fàcil.
I total que sí, pues total que ella va fer un mail, va dir, hola, mira, sóc la filla d'un senyor.
Ostres, sí.
Aquelles coses loques de la joventut.
Sí, sí, sí.
I va, ja van contestar. I jo...
I dic, la filla d'un senyor, un senyor que cada dos mesos estrena, o sigui, un senyor, no és un senyor qualsevol, clar, digues, és la filla d'Oriol Brogi. Se mira ja amb estima.
Sí, bueno, però per la meva filla, però imagina't per un de Londres.
Sí,
hi ha un tio a Barcelona.
No els tenen tant en el radar.
Sí, però ja ens vam dir, home, doncs no estaria gens malament si poguéssim fer una obra.
Sí.
Vindríeu a Barcelona dos mesos i després podríem fer una gira per aquí. I van dir, home, doncs és un bon plan, la veritat. I aleshores ens vam començar a treballar i vam començar a donar voltes, quin text podíem fer,
mm-hmm.
què podríem abordar, què podríem explicar amb la seva manera i amb la nostra, ajuntar el món de la Perla, va venir, va conèixer l'espai de Barcelona, i aleshores vam començar a treballar i vam arribar en aquest Macbeth, a l'opció d'explicar un Macbeth, com el podem fer. Va començar a escriure moltes cançons, les vam començar a ordenar i va sortir una idea d'espectacle que després es va anar transformant. Quan t'hi poses a treballar ja, doncs ja ho acabes de transformar del tot.
Clar, però tu te curres la música en espectacles. Jo he disfrutat molt amb en Joan Garriga i els seus músics allà, amb el Lorca, amb la bona persona de Sessuang, o sigui,
sí.
Tot ben integradet, que si s'ha de fer un intermezzo, ells estan allà, és a dir, que t'hi dones, no? Te surt bé.
Sí, la música... Sí. Bueno, jo si no he de fer-ne, realment m'agrada molt, i la combinació... És curiós, perquè la música, una cançó, un tema, de l'estil que sigui, quan t'agrada, quan et connecta, et fa saltar les emocions. I en les obres hi ha una explicació i ens hi ha un moment que apareix una música, sense ser un musical, sense ser una obra que la música sigui la seva base, aquella música t'ajuda a donar-li, no? O hi ha un moment d'una secció del vostre programa que apareix aquella música i el que està escoltant s'enganxa d'una manera diferent. I amb el teatre ens passa el mateix. I en aquest cas, el Martin em deia, clar, jo què he d'explicar? La història, he d'explicar als actors. I a més la gent ja la sap, la història. Per què no explico sensacions i sentiments que puguin estar passant pel cap dels personatges en aquell moment? I llavors ell explica... Realment ha sigut... per mi ha sigut una cosa molt, molt bonica, perquè he pogut treballar ben bé amb algú que em feia les cançons. Bueno, quan fèiem quan entrava amb el Joan Garriga...
Sí, això també, és que estava pensant en això, no? que ell apuntava, sí. Diguem, subratllava allò que estaven els personatges expressant. No? Jo ara te contaré una anècdota, perquè jo vaig adquirir el disc de Bodas de Sangre, que el venien, la vaig veure a Manacor, o a Barcelona, sí. No me'n record, però la vaig comprar, i és dels discos que més escol, i mira que a part dialogades, que me sembla absolutament meravellós, això ja com a càpsula independent d'allò que era, sí. L'artefacte, no?, integrat.
Sí, aquell llibre era molt maco.
Era molt maco, sí.
I el Joan em va dir, podríem editar un disc? I jo dic, home, qui vols que qui comprarà un disc? I qui ens comprarà un llibre? Qui voldrà? Perquè una cosa és aquelles músiques que el Joan va fer per l'espectacle. Durant l'espectacle, la Clara, la Nora sortien la música per sota. I quan va fer el disco vaig dir, hòstia, que xulo, quin regal que ens fas a nosaltres, perquè és bonic. I realment ho pots anar escoltant i recordant. I quan has vist l'espectacle, et va venint al cap, et va venint sensacions encara d'aquells records, no? I és fantàstic. I això amb l'obra de teatre normal no ho podem fer. O no ens ho hem inventat, potser ens ho podem inventar, no? Tenim un CD de trossos de l'obra que l'actor va recitar, no? Sons...
Afrontes de manera distinta un Shakespeare, jo que sé, darrerament has fet un Hamlet, Rey Lear, La Tempestat, que encara està de gira, un de Filippo, Natal en Casa Cupiello, que també has estrenat fa poc, un Goldoni, recordo en Coralina, que diferents autors presents, contemporanis, un Mowat, no sé si...
Sí, no és gaire diferent a la manera d'afrontar-ho. És evident que les maneres de cada obra són aquelles. I és evident que tu has de trobar la teva manera nova de connectar amb ells i de fer connectar l'espectador amb ells. Però ve a ser un et el mateix, els mateixos mecanismes. Venen a ser... Potser amb les obres més clàssiques t'has d'inventar una manera diferent a cada escena, perquè hi ha menys acotacions o hi ha menys... ha anat canviant la manera d'escriure, la manera de veure les coses. També els espectadors ara estan acostumats, estem acostumats a que ens expliquin una història molt complexa amb 20 segons d'un anunci, per exemple. Totalment. Estem acostumats a ser molt compacte. I els dels autors nous que han escrit ara ja ho han escrit pensant en això.
Clar.
I, en canvi, el Shakespeare va escriure la seva obra pensant en una manera de recepció, que no hi havia llums, que es feia a l'aire lliure, que jo què sé, que la gent es bevia mentre... No, moltes coses. I tu has de... Aquí sí que canvia una mica de manera en què has de canviar aquesta visió o has de fer l'exercici de canviar-la. Però, en canvi, la dinàmica, allò, vinga, poses això, agafes el text, parles amb els actors... Això ve a ser el mateix, és molt semblant.
Uh-huh.
El funcionament teatral ve a ser bastant semblant. I després acaba sent absolutament diferent, però durant el procés, ja, no?
Clar. I doncs ja sabeu, Tiger Lilies sobre l'escenari, les cançons que ha composat en Martin Jack, imaginar un cafè-concert, canalla, com deia l'Oriol, el Berlín d'una època, estil Courvail, que recordeu com passava ni més ni algú per Bertolt Brecht, música Zingra, i també, hem de dir, Enric Cambrai, meravellós, Marcia Cicero, que hem de dir, Andrew Tarbes sobre l'escenari. No sé, seria una llàstima, sigui a Palma, sigui a Manacor, que els ciutadans de les Illes Balears se perdessin aquest muntatge, Oriol. Moltes gràcies.
Molt bé, jo també ho crec. Doncs va, ens veiem allà.
Ens veiem allà i comentem.
I comentem. Molt bé.
Moltes gràcies. Oriol Broggi, ja sabeu, teniu una cita amb Shakespeare en Macbeth, una de les obres més icòniques de l'anglès, una de les obres que se podrà veure, jo crec que és dels espectacles més recomanables que se podran veure enguany, ja sigui a Palma, ja sigui a Manacor. Fins aquí la cultura a la ràdio d'avui, fins aquí l'aviador, tornem demà a les 6, i ja sabeu que ara arriben les notícies.
Doncs lluitant especulacions aferrades a sa balconada. He vist una família estenent-te llençols pintats amb coratge esperant veure't sol, abraçant el silenci, somiant-te velots.